Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Arrel de casos com el Barçagate, ens preguntem com funcionen les campanyes de difamació a les xarxes socials. Hi ha empreses que s'hi dediquen i ho fan anar d'una forma força curiosa. Per parlar d'aquest tema, comptem avui amb l'amic Ganyet, que va entrevistar una ex-treballadora d'una d'aquestes companyies i ho va publicar en un article a Via Empresa. Hola, Josep Maria, què tal?
Hola, què tal? Bé, molt bé, molt bé. Content de ser
vosaltres. Benvingut a Mossega la poma. Molt interessant, i molt interessant on ho vaig descobrir, perquè això va ser a Clubhouse, aquesta xarxa que no li agrada gens al Marc. Ara ho explico. Cap empresa està lliure d'atacs importants als seus serveis o sistemes, i en aquest cas li ha tocat a Microsoft en una vulnerabilitat important amb la seva versió de servidor local del gestor de correu, de mail, l'Exchange Server. En parlarem també, entre altres coses, a la segona part. Avui contem amb els delinqüents habituals, que és en Magma. Hola, Magma.
Hola.
Marc Alier. Hola, Marc.
Hola, què tal?
El Toni s'ha deixat uns quants cables per muntar l'avioneta i ha vingut a veure'ns. Hola, Toni, com estàs?
Hola, què tal? Bona tarda.
Aquests vídeos que penges a la comunitat Mossegui a Telegram són un espectacle. Doncs bé, tot això i una mica més configurarà aquest episodi, el 470 de la temporada 14 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Això, Josep Maria, anem tirem per aquesta primera part. La veritat és que l'article que vas publicar al Via Empresa va ser molt xulo, a mi em va sorprendre, i després el vas explicar potser amb una mica més de detall lligant-ho amb el tema del Barçagate, però aquestes empreses no només s'hi dediquen a això. Amb una conversa improvisada, o diguéssim planificada però oberta, que va haver a Clubhouse, on destaco dues coses. Una, que en relació al Barçagate, crec que va ser el Marc o algú d'ells que deia, no el Marc Alier, sinó el Marc del Clubhouse, per entendre'ns, no recordo el cognom, que va dir que...
Marc
Argemi. Exacte. Doncs que tot això havia sigut molt cutre, vale? Ara ho expliquem. I dos, parlant de dades, de gestió de dades que provenen de xarxes socials, no sé qui va ser que va fer un comentari que em va... Vaig dir, hòstia, té tota la raó, no? Va parlar del concepte dades brutes com les dades que provenen de l'anàlisi de Twitter, vale? en relació doncs, a enquestes o projeccions de mercat, etc. No?
Dades en consideren... brut o dades brutes?
No, dades brutes. Brutes vol dir això que vull dir, eh? Dades...
Exacte, perquè hi ha el concepte de dades en brut...
No, brutes, dirty, vale? Molt curiós. No sé per on començar, Ganyet, si vols, explica'ns una mica com va anar l'entrevista que vau fer així en plan top secret en un bar i camuflaus.
No, a veure, sí, semblava una mica un joc d'espies perquè fins que vaig arribar a baix, a veure un moment, permeteu-me. No, fins que vaig arribar al bar, que va ser molt curiós, és la forma de contactar amb aquesta noia, que va ser a través del Marc Argemí. El que recordava del Marc Argemí és que havia fet una entrevista de feina amb un perfil que li va cridar l'atenció i al cap un parell d'anys abans o tres i quan va sortir l'escàndol del Barçagate va lligar caps i va dir és que aquesta noia pel perfil, pel que em va explicar treballava en aquesta empresa I3 Ventures, no? I va dir
tot que l'article disculpa, tu l'article sí. No parles d'I3 Ventures, parles d'un altre nom.
Bueno, no, a veure, parlo d'I3 Ventures, parlo de Nightstream, parlo d'Illuminati, sí, hi ha com un entramat de societari que es reparteixen, diguéssim, clients, feines entre aquí i Sud-amèrica, NS Group, Illuminati Lab, iWatch, són tota una sèrie de noms que al final...
sí, però al final, però sona, compte que són empreses que estan al carrer Brook. Vull dir que no és que estiguin
sí,
a...
Sí.
Illuminati sona bé, eh?
Illuminati Lab sona bé, sí. Illuminati Lab. Davant, no enganyen a ningú. No, llavors vaig poder traçar a aquesta noia, vaig trobar un número de telèfon, em va trucar, acabava d'arribar de Madrid, estava una mica acollonida perquè havia esclatat tot i llavors clar, deia, no, ostres, que potser no vull parlar i tal, dic, bueno, dic, quedem, fem una cervesa, a veure què. I, bueno, a poc aquella noia feia temps que ja no treballava en aquesta empresa i em va explicar una mica com funcionava tot, el modus operandi, què fan aquestes empreses, com treballen, i a l'article ho explico al final, no dono noms perquè no, ella no me'l va donar, però sí que em va explicar que aquesta empresa hi havia fet campanyes en contra destacats perfils independentistes o contra Tsunami Democràtic al seu moment, i que era, em va dir, l'organització més notable en temes d'antiindependentisme, no? Jo en aquell moment, no, òbviament, no vaig posar el nom, però vaig entendre que era Societat Civil Catalana. Ara ha sortit el nom, hi ha relacions, i segurament molts d'aquests diners han anat a parar a Societat Civil Catalana.
Sí, hi havia un lligam, diguéssim, amb el mateix jutge, sí. Ja, la investigació ja portava cap aquí. De totes maneres...
Una cosa, perdoneu una cosa, jo és que com que tinc la sort de... No sé de què esteu parlant, i potser hi ha algun altre oient que no ho
sí,
sàpiga.
Potser...
Si podeu posar context, sí. Perquè tinc
jo tampoc,
la sort...
Jo tampoc.
Em sembla que sóc afortunat per no saber de què parleu, Leu, perquè em sembla tot molt lleig.
Perquè això et soni, has de ser futbolero?
No cal.
No,
no té res a veure, no?
No, perquè això va contra campanyes de...
Va al marge, va al marge.
A veure, no. Corregeix... Explica-ho, Banyet, potser tu...
No, tira, fas... si vols. O...
No, ha sortit, ha esclatat ara, però això són unes campanyes que va fer l'antic, ara recordeu que ara ha sortit, ha escollit la porta, vull dir, va ser l'anterior president del Barça, o l'equip directiu, no, no... No volia centrar-ho en aquest cas, eh? En realitat va haver-hi una sèrie de gent del Barça, suposadament de la direcció, que van carregar amb una empresa que estava al carrer Brook, que fes campanyes de difamació de determinats perfils. Per exemple, del mateix Laporta, si no recordo malament, del Piqué, d'altres persones relacionades amb el Futbol Club Barcelona, que no són de la corda dels que estaven gestionant-ho fa uns quants dies. Vale?
I si us he enganyat, aquesta gent també s'han dedicat, diguéssim, a agafar i atacar perfils independentistes, el Tsunami, etc. O sigui, bàsicament són empreses que la seva feina és difamar gent.
Sí. En teoria, la feina que se'ls encarregui és la de millorar la imatge del Barça en xarxes socials. Llavors, l'argumentari del qui fa l'encàrrec del Barça és dir, aquesta gent, els fem aquest encàrrec i es passen de frenada i comencen a atacar doncs, perfils o la imatge a xarxes de Messi, Piqué, Guardiola, Laporta... Tots els que, en un principi, són d'una altra corda. O no, perquè Messi, ja em diràs, no? És l'actiu més gran que té el club. Vull dir... Llavors, la directiva posa el crit al cel, això ho destapa la SER, diguem-ho tot, això ho destapa la SER, i al final el que es veu és que aquí hi ha una, per mi, és una xapussa totalment, o sigui, és una feina matussera, que no, o sigui, que els, no sé si és els 800.000 euros, un milió que es va acabar pagant, a més que es van fraccionar, perquè no passessin per decisió de junta i es poguessin anar pagant a diferents empreses, doncs violava, diguéssim, totes les polítiques del club, no? A banda d'això...
Sí,
doncs,
no sé qui vas comentar en el Clubhouse, no sé si va ser tu, que és curiós, eh? O sigui, tu ets de la directiva del Barça, teòricament vols atacar altres persones, fas una campanya que al final, si l'analitzes fredament, acaba erosionant la pròpia imatge de la institució. Vale? Vull dir, quina merda de campanya fas que... Perquè, a veure, si jo sóc, no sé qui ho deia, si jo sóc un publicista, si jo sóc una marca que vull publicitar en el Barça i el Barça està sortint sempre en relació a diferents tipologies d'escàndols o gent investigada de la mateixa junta, doncs no sé, bona imatge no és que dongui. No?
No,
és, el perill de la gent, és el perill de la gent estúpida.
Sí, però... Però, insisteixo, més allà del Barça-Gate, que jo no volia tampoc centrar-nos en aquest tema, volia centrar-me més en la mecànica de com funcionen aquestes empreses que, sí, òbviament, faran campanyes, diguéssim, de promoció, diguéssim, seria la part blanca, no? La part, diguéssim, maca de la història, però que també poden fer campanyes de difamació. I és molt curiós com treballen.
Sí, jo, la meva tesi és que tot això és perquè mirem l'ungla i no la lluna. O sigui, la campanya aquesta era molt matussera. Aquesta campanya, jo no sóc gran seguidor del Barça, segueixo esporàdicament, però jo no n'havia sentit a parlar mai fins que la SER va destapar l'afer i l'escàndol. I llavors, quan tu veus la quantitat de mencions, el reach de la campanya, és que era molt matusser. Si no arriba a sortir l'escàndol, no n'haguessin parlat mai. Si quatre trolls de Twitter, com tants n'hi ha, no? Per tant, jo crec que el tema, que és el que els està costant, sembla, als Mossos d'Esquadra, és seguir la traça dels diners, i on van anar a parar aquests diners i per què es van fer servir aquests diners. Llavors, per mi això era l'excusa. Ara bé, tornant a la pregunta inicial, com treballen aquestes empreses, el que em va explicar aquesta noia, Sònia D., em va dir que és una manera molt fàcil de treballar, que el que tenen són sistemes molt sofisticats d'escolta i de gestió de perfils falsos, i que comença tot amb una compra de perfils a Rússia. Per 100
dòlars. A tant el quilo de perfil, no?
Sí, a pes, a tant el quilo de perfil. Per 100 dòlars, no sé quants milers o desenes de milers de perfils, i que ja te'ls donen, doncs, tots amb el seu nom, amb la seva foto, amb la seva imatge. Llavors, el primer que fan, i em va dir aquesta paraula que em va sobtar molt, és humanitzar aquests perfils. Donar-los un comportament humà. És a dir, posar-los noms d'aquí, posar-los una foto que encaixi més o menys amb el perfil demogràfic, fer-los interactuar de manera normal. Estic mirant TV3, estic mirant Telecinco, estic mirant el partit del Barça, ara us recomano aquest vídeo de gatets. Llavors, durant uns mesos, fan una vida anodina digitalment parlant, i llavors, fins que entren
a l'acció. Per tant, Ganyet, no són bots? O sigui, són bots, diguem-ne, controlats per humans?
O són semibots?
Sí. Perquè em va explicar, jo li vaig dir, quan hi ha de màrqueting en el que diu aquesta empresa i quan hi ha de veritat. Jo li vaig dir, no, tenen sistemes sofisticats per gestionar, diguéssim, perfils falsos. O sigui,
hi ha una mena d'intel·ligència artificial que fa, sí, que fa entrenar aquests perfils perquè interactuïn de forma anodina, com tu dius, no? I així s'humanitzen, que és la paraula exactament que va utilitzar. No?
Sí, la paraula que va utilitzar és humanitzar. Llavors, aquest sistema els va humanitzant, va fent tuits, ara esporàdics, ara de tant en tant, ara més tard, ara més d'hora, i tu mires aquell perfil, dius, sí, això és una persona de veritat, està mirant la tele, reacciona aquí, reacciona allà. Una vegada els tenen humanitzats, llavors els entra un encàrrec, els entra un client, els entra el Barça, els entra la Societat Civil Catalana, i, escolta, necessito fer una campanya a favor d'això, o contra això, o amb aquests postulats. Llavors agafa i mira, a veure, de tots aquests que tinc, quins són del Barça? Tots aquests són del Barça. Quins són del Madrid? Tots aquests, del Madrid fora. Agafa els del Barça. I llavors comencen a crear pàgines que van a favor del Barça, però que són crítiques amb segons quines coses, a favor o en contra del que els digui la directiva o el que els contracti. I a partir d'aquí van entrant. Ara faig una pausa. I llavors el que fan és dir, quan algun el detecten, el treuen de la roda, i l'algoritme el treu, el maten. Sí, digue'm, Toni.
Fins el micro parat.
No, ara ja no. Una pregunta. Anant molt més enllà de tot això, com que esteu parlant de semibots, de potser una mica d'intel·ligència artificial aplicada a més, voleu dir que no sortirà tard o d'hora algú que inventarà un software que es podrà vendre o poder seguir de codi obert per fer una mena de test de Turing en aquests bots i que els puguem filtrar directament des dels nostres perfils a les xarxes?
Són detectables, de fet, bastant, seguint una sèrie de patrons. I, de fet, el software que els entrena és un software. És a dir, l'empresa, en el fons, més enllà de la gent que estigui implicada en fer la feina manual, es basa bàsicament en que tenen un software molt específic creat per fer aquesta feina, no, Josep Maria?
Sí, aquí vas. La pregunta és, existirà aquest contrasoftware?
No, hi existeix. Sí, clar. Sí. Clar, o sigui, de la mateixa manera que tu pots crear bots o gestionar perfils de manera remota, també tens eines per detectar quins perfils són bots o són o el comportament que tenen. O sigui, és, de fet, van, el tema és anar a pes. O sigui, una vegada t'hi fixes o hi entres, són fàcilment detectables. Ara bé, clar, això és una mica els lladres i serenos. En el moment que els lladres avancen, els serenos els superen i després ja els lladres, si al final és la mateixa intel·ligència artificial que està en una banda i a l'altra. I al final, quan hi ha aquest tipus de xarxes neuronals que s'entrenen, s'entrenen l'una contra l'altra, o ella contra ella mateixa. Per tant, al final,
fins a quin punt
li programes els objectius d'una manera o d'una altra i tens, bueno, no diria...
I recordeu que són com els replicantes, que si detecten algun o pillen algun, el maten. Se'l carreguen. Deies, sí, Marc, perdona, que anaves a preguntar.
Una cosa, fins a quin punt aquestes xarxes de perfils gestionats, o sigui, quin percentatge, diguéssim, hi ha d'algoritmes de machine learning i fins a quin punt hi ha turcs mecànics?
Sí, hi ha feina manual. Tu explicaves que, a més, té impacte amb les persones, no?
No, jo crec que és una feina bastant artesanal, eh? O sigui, el que feia aquesta noia era ella humanitzar els perfils o la gent que treballava com ella.
Hi ha una persona darrere gestionant i clar, compta amb
a veure, no sabria com pensar una xarxa neuronal que fos capaç de reaccionar a una gracieta que està passant a la tele ara mateix, saps? Sí, segurament és un sistema però que seria molt sofisticat, però que encara ara aquest sistema, entrenar-lo, crear-lo i entrenar-lo, és més car que posar una persona. O sigui, el cost hora d'un sistema, d'una xarxa neuronal capaç de fer això, que estic segur que es pot fer, donar-li uns objectius determinats, és més car que el tindre una persona allà doncs, a 15 euros l'hora.
De fet, a Twitter no ho sé, però a Telegram, quan m'avorreixo, que ara és poc últimament,
perquè per fi treballes i deixes...
Estic a bastants grups, a dins de Telegram estic a molts grups, i em parlen molts bots, però molts. I no són bots, realment, més d'una vegada, això, quan m'avorreixo, doncs els intento trolejar una mica, i més d'un cop m'ha passat que s'equivoquen, no? I t'envien un missatge que és com un menú, on l'últim cop vaig veure que hi havia com unes frases en xinès i com una traducció a la dreta, vale? Era un string, frases en xinès a l'esquerra i frases en castellà a la dreta, no? I de cop el va borrar, el missatge, vale? Però jo vaig fer un...
Et va fer un pastellín del...
Sí, exacte.
De la interfície que té el xino que estava responent.
Sí, sí, de fet me'n recordo que li vaig fer una captura i li vaig enviar.
T'has de canviar el nom, Magma, t'has de posar Blade Runner.
Sí. O sigui que sí que... I els cops que això, que he intentat parlar amb aquests bots, fins i tot un cop vaig parlar amb un que era alemany, no? Li vaig dir, hòstia, però per què... Què us donen, no? Li vaig enviar una trucada d'aquestes de Telegram, no? I era un tio d'Alemanya, no? I li volia preguntar, era un humà, no? Què els hi donen o com guanyen diners, no? Amb el tema d'aquest d'engatussar gent per vendre'ls bitcoins o el que sigui. I al final em vaig fer mica amb el tio i em va dir que li ensenyés espanyol, que volia aprendre més i tal. No em va contestar, al final, però vull dir que sí que té raó amb el Ganyeta, almenys a Twitter no ho sé, però a Telegram... A Telegram és molt manual, molt manual.
Sí.
L'altra cosa que destacaves, Ganyet, també, que em va sobtar, és la crisi de consciència. No? Si aquesta gent, sí, diguéssim, es crema...
Sí. Jo li vaig preguntar, escolta, i clar, havia fet campanyes antiindependentistes a favor de l'unionisme, i llavors deia, bueno, tu estàs treballant allà i pot tocar atacar el Messi, ets molt del Barça. O ets indepe i toca atacar els indepes. Diria que pel perfil dels propietaris d'aquestes empreses això ja no anava així, eh? Però esclar, hi havia campanyes contra Torra, contra Puigdemont, contra Junqueras. Aquestes empreses havien fet campanyes també de desincentivació de vot a processos electorals a Perú, a Xile, a l'Equador, em sembla. Vull dir, clar, això va contra... I llavors em deia que sí, que hi havia gent que no aguantava i que estaven un temps fent això i després per dilemes morals i havien de plegar i marxaven.
Una mica com allò
del Facebook i la vigilància
de drons de Las Vegas, no? allò que he explicat dels pilots de drons a Las Vegas, sí, que tenen en PTSD.
Ah, vale, no, no.
Perquè que... encara que només veuen una pantalla, però veuen que hi ha una responsabilitat moral aquí darrere. A mi el que em preocupa, o sigui, això, és com un exemple més, però a mi em preocupa molt això, perquè com a societat i com a cultura ens estem desvertebrant. O sigui, hi ha un descontrol, o sigui, hem transpassat, i sobretot des que ve el Covid, en les xarxes socials i en aquests mecanismes de comunicació, la forma, diguéssim, d'estructurar la cultura i de tindre el diàleg social, i està totalment manipulat. O sigui, ni en les xarxes públiques, com serien Twitter, que és en obert, o en les semiprivades, com serien Telegram, estàs per tot arreu que et trobes aquest tipus d'històries, i bàsicament hi ha calés intentant injectar opinió, i a més el que intenten és injectar divisió, i dius, les conseqüències no són bones a llarg o curt termini, a no ser que desenvolupem uns anticossos tremendos i amb un cinisme absolut, la cosa serà molt complicada.
Però això, Marc, ha passat sempre amb altres instruments, en general, jo diria.
Enganyat feia cares.
No, és que és així com dius. O sigui, el risc és... Hi ha dos riscos, i si vols fem una caricatura i portem als extrems, no? Un és dir, ens ho creiem tot, ho han dit a internet, no? O sigui, és que ho he llegit a internet, o sigui, deu ser veritat.
Ho han dit.
O, com que desenvolupem un esperit crític tan fort que al final no ens creiem res. I llavors, que és també una altra manera de censura. O sigui, al final, tu pots tapar la veritat amb més informació, o sigui, inundes d'informació i no arribes a distingir el que és veritat o el que és mentida. De fet, és un sistema de censura que es fa servir a la Xina, inundar els canals d'informació, no censurar, sinó inundar-lo d'informació i desinformar.
Però això genera nihilisme i cinisme que et donen...
Jo crec, Marc, perdoneu, a mi em dóna la sensació de que persegueixen aquesta gent, si és que, diguéssim, la campanya surt amb èxit, surt bé, és una mica marcar l'agenda, o sigui, marcar de què es parlarà avui o què s'estarà parlant aquests propers dies, d'acord? ¿Vale? Busquen el trending topic. És molt rau, és molt poc elaborat. Però saben que...
Però això no és el preocupant, Tomàs.
No, el preocupant és la manipulació, sí.
No, el problema ja és, hi ha un que intenta vendre bitcoins, hi ha un altre que critica el tsunami, hi ha un altre que critica el Messi, un altre que critica el Piqué, un altre que no sé què. Tots aquests elements combinats on els calés i les pràctiques bàsicament rastreres i el joc brut entren, diguéssim, com a estratègies vàlides de control d'això. O sigui, quan això és li apliques l'efecte compost i ho generalitzes en la societat perd coses.
Ja, però no és...
Sí, de fet, no és, és molt estrany. O sigui, no és d'estranyar que el gran berrido de l'any sigui el Clubhouse. Per què? Perquè és on no es pot impostar el diàleg. Bueno. Que és el que hem dit sempre del podcasting. El diàleg imperfecte, les frases mal acabades, el tartamudeig, les pauses mentre pensem per dir coses que hi ha dintre el podcasting i aquesta naturalesa que es transmet amb l'àudio o que pots trobar a Clubhouse, no t'ho trobes en els vídeos ultraeditats que tenim ara ja a YouTube, on ha canviat la cultura, els vídeos de fa 10 anys, els vídeos d'ara amb aquests efectes, ara el zoom, ara el no sé què, ara amb comentaris post-edició, està canviant tot això, i l'única cosa que sembla més o menys crua, ja no bruta, sinó crua, és el podcasting, i en aquest cas bueno, l'streaming d'àudio, és l'única cosa que queda. I com més s'embruteixi amb diners, més es rarificarà, i espera que ve el podcasting a partir del machine learning, ja ens hi ficaran a dintre, però almenys no pots ficar turcs mecànics aquí al darrere.
Aquí hi ha molts aspectes molt, molt interessants, Primer és aquest esperit crític que hem de tindre sempre amb qualsevol tecnologia. Hem de saber que quan hi ha una conversa mediada amb una xarxa social, aquesta mateixa estem tenint ara nosaltres, no estem sols. Aquí hi ha uns algoritmes que responen a uns interessos econòmics. Per tant, allò que dèiem, em portaran més cap aquí o més cap allà o m'ensenyaran més un tipus de contingut o em faran interactuar més amb el Tomàs o amb el Marc perquè són de la meva corda o pel contrari. Llavors, això no és l'àgora. O sigui, la gent que es pensa que... hi ha dos tipus de gent a les xarxes socials. Uns que es pensen que és l'àgora i els altres que es pensen que és el club de la comèdia. O sigui, no és ni una cosa ni l'altra.
Per cert, tu m'havies desaparegut del meu timeline fins que en Tomàs va mencionar que venies i llavors Twitter et va tornar a incloure. T'havies desaparegut.
No em devia portar bé. Llavors, em devia portar bé. I aquest és un... O sigui, que quan estem a les xarxes socials i quan estem a WhatsApp, o encara que siguin xarxes privades o semiprivades, no estem en una cafeteria o en una terrassa d'un bar fent un cafè parlant amb els amics. No, no és això.
No és neutre.
Hi ha algú altre, eh? Hi ha algú altre amb uns interessos econòmics molt grans. No és Wikipedia, que no recull les nostres dades i es fa en base a donacions. Hi ha uns inversors i es monetitza el nostre comportament, els nostres pautes de conducta. I després hi ha el tema Clubhouse. El tema Clubhouse jo el faig servir amb certa discreció, un cop per setmana, dos, entro, però, és clar, Clubhouse és aquesta xarxa que ens permet expressar-nos sense que allò quedi gravat, ens permet matisar, ens permet argumentar, si hi ha un malentès es desfà al moment, estem identificats per la nostra veu, no hi ha la possibilitat de trolejar des d'un perfil anònim. Li veig moltes bondats al model Clubhouse, el model aquest de dir, escolta, no, és que vostè el que diu està lligat a un número de telèfon, per tant vostè està identificat, li coneixem la veu, sabem qui és, i, escolta, si la diu molt grossa, la pot matisar i la podem debatre. I no hi ha 280 caràcters aquí que li limitaran. No, escolta.
N'estàs segur que no s'està gravant?
No. Ja deia...
Per part de Clubhouse, no. Sí que hi ha gent ja que ha fet alguna història, però...
O per part de Clubhouse. Però sí, la colla que hi ha darrere...
Sí.
Amb la colla que hi ha darrere muntant l'empresa, segur que estan gravant tot.
Si no tot, com a mínim tenen les metadades.
Encara que no és així per alimentar algoritmes.
Tenen les metadades.
Jo crec que no. Les metadades, és clar. En tot cas, ells diuen que no enregistren res. La tecnologia és d'àgora xinesa, vull dir que també hem de fer un acte de fe, però no hem de fer més actes de fe que utilitzant Riverside ara mateix o que quan entrem a Twitter o... D'altra banda, si hi ha algú que ho grava amb una sortida d'àudio, doncs això, sí, tots estem exposats, fins i tot amb una conversa telefònica que ens podem pensar que és molt privada.
Sí. O una conversa cara a cara, l'Apple Watch té una gravadora incorporada dins, o sigui que no...
Sí.
Tots els mòbils amb micros i càmeres...
Sí.
No és una cosa difícil.
Fins aquí la mateixa prevenció que amb una conversa que puguem tindre amb amics. Ara bé, el fet de que puguis expressar, tinguis tota l'estona que vulguis i tot l'espai que vulguis, ho fa, que és un projecte molt, molt interessant. Ara ho tindrem a Twitter també i a Facebook. Crec que és el nou boom que veurem.
Té
molts altres aspectes.
Mm-hmm.
Hi ha diversos booms. Aquest és un i l'altre és vendre tuits, com fa el Joc Dorsi.
Hòstia, sí.
Home,
el primer tuit val...
Jo no ho entenc. Hi ha coses, si és que hi ha coses que ja no entenc. Em dec fer vell.
No, jo també em dec fer vell perquè tampoc ho he entès, Marc. Ja no soc millennial, joder.
Jo no entenc... Quin és el valor que porta i no entenc perquè la gent ho vol comprar. I llavors hi ha les quantitats. O sigui,
jo vaig posar el meu primer tuit a la venda. Vull dir, va ser que no he tingut cap oferta, però bueno, si algú el vol... s'assembla molt amb el del Jack, Em sembla que era per aquí a veure de què va això.
Fantàstic. Molt bé,
això només ho poden fer els perfils aquests amb l'estrelleta o no...
Ah, no ho sé, no és ni idea. M'és igual.
No sé.
Estrella o sense estrella, tu tira. Si te'l compren, tira.
No.
El que sí que és molt curiós és com la nostra percepció de la situació i l'acceptació de la situació. O sigui, aquesta acceptació del que estàvem dient ara. No. La nostra conversa en xarxes socials, hi ha uns interessos darrere que ho controlen, qualsevol interacció que tinguem, hi haurà algú capturant les metadades o les dades, a tot arreu hi haurà un micròfon, a tot arreu hi haurà una càmera, o sigui, acceptem totalment com a normal aquesta situació, i si pensem, diguéssim, amb una màquina del temps 10 anys endarrere, seria dir, però què estàs dient? Però què estàs dient? Però clar, si ja han vist a Trump, i han vist les fake news, i han vist Cambridge Analytica, ara ens estan explicant això del Barçagate. I el problema està és de dir, escolta, on va això d'aquí 10 anys?
Però és que és una història molt llarga, Marc, perquè mira, hem acceptat el tracking de la web, que tu saps que estàs en un lloc i te'n vas al lloc següent, i allò que has mirat en el primer lloc t'ho presenten com a publicitat en el lloc següent. Que això és el tracking, és primero de tracking. ¿Vale? Això ho hem acceptat tots com si no passés res. És veritat, és així. És, ara comencen a agafar-ho. Google té molta pasta i està buscant les alternatives, vale?
Les cohorts,
sí, exacte.
Estan començant a ficar els, o sigui, jo no sé vosaltres, jo ara per navegar tranquil pel món, el que faig és estratègies paranoiques, tinc una VPN, treballo amb ExpressVPN i vaig canviant de localització contínuament i treballo amb tres navegadors oberts a la vegada, amb diferents tipus de pantalles.
Sí, i compte, una cosa més, i els creadors de contingut també tenim responsabilitat. L'altre dia, una cosa que tenia pendent de fer, i tu m'ho vas dir, Marc, hem tret totes les cookies de Google Analytics i altres històries de Mossega la Poma. Ja no hi són. Mm-hmm. Per què? Vale? Vull dir que els creadors també tenim...
Ja tens una analítica prou correcta a WordPress.
Sí, i no necessitem que ens analitzi res.
No necessites posar cookies.
No és que tu analitzi Google, no cal que li cedeixis les teves dades a Google. Jo he de marxar. No sé si teniu controlada la Clarissa Bellis, la noia mexicana aquesta. Us recomano que la seguiu. Té un llibre molt bo que es diu Privacy is Power. I és molt radical amb el de dir, no, és que hem d'acabar amb la comercialització de dades i el tràfic, ella em parla del tràfic de dades en general, no? Que no s'hauria de permetre, i té qualsevol intervenció que trobeu d'aquesta noia, de la Clarissa Bellis, és molt, molt, molt bona, la toca molt, molt bé, crec que és doctora, i un llibre que es diu Privacy is Power. Sí, no l'he llegit encara, el tinc a la pila, però sí he llegit molts articles i he escoltat un parell de conferències seues, i la toca molt aquesta noia, i és molt radical. Per això, amb això que deies, d'aquí, on anem d'aquí 10 anys?
Clarissa Bellis,
Clarissa,
en B baixa,
Clarissa,
és Carissa, Carissa Bellis, B baixa, E, Liz, i el llibre és Privacy is Power, Why and How You Should Take Back Control of Your Data. Suposo que està molt en la corda del Cory Doctorow,
sí.
que també...
Sí, va. Sí. Per això, crec que hi ha un moviment, i crec que des dels creadors de continguts l'heu de fomentar, o l'hem de fomentar, des de tots, des de l'acadèmia, jo sempre ho parlo amb els meus alumnes d'això, que en siguin conscients, que no cal demonitzar res, no cal entrar en un neoludisme, però que tots siguem conscients de fins on arribem uns i on arriben els altres. I aquest llibre, que el tinc a la pila, Privacy is Power, crec que va molt bé junt amb el de la Shoshana Zuboff del capitalisme de vigilància.
Surveillance capitalism.
Mm-hmm. Jo us he de deixar, eh?
Tot i que em va agradar molt un llibre curt que està a Medium d'en Cory Doctorow, que es diu How to Destroy Surveillance Capitalism,
sí, molt...
on fa una crítica molt acurada de les idees de la Zuboff.
Sí, i dona solucions alternatives. O dona solucions.
I dona solucions.
Sí. Proposa solucions.
És a Maastricht, i a més són només 100 i escaig pàgines, estan en anglès. I
sí, sí.
Que ara igual
el llibre de la Zuboff és molt criticable.
Tot i si te'l tradueixo.
El llibre de la Zuboff és molt criticable, però jo crec que és un cop de puny. És dir, ei, què estem fent, eh? Vull dir,
sí.
Criticable, però... És un
clar, un llibre de 500 pàgines o 600 pàgines és d'això. El que volia comentar amb tu, escolta, he al·lucinat molt amb el tuit que has enviat avui del joc aquest d'escacs, que és un K amb JavaScript.
Calla. Sí. Fa molta por, això. Oh, no, un,
és tremendo, sí.
Un K amb JavaScript i encara et posa la cara de la protagonista de Gambit de Dama allà al costat. Vull dir, que encara hi ha una part per
te la foto allà. Sí, inclosa el bitmap, però... A més, juga molt bé, amb molta... A més, és un joc superagressiu.
Juga molt agressiu, sí. Jo crec que està programat express per jugar contra jugadors que juguem de manera canònica. I llavors, clar, o sigui, aquelles sortides que et fa que et deixa descontrolat, clar, jo el vaig contenir una estona, però al cap de no res, vaig començar a perdre peons i es va acabar la partida.
Sí. Jo he fet tres partides, la tercera li vaig guanyar, però l'única va ser i dic... clar, vas amb blanques i vas atacar, l'única manera és dir, et planto la defensa índia
Sí, però és sorprenent que amb una K puguin fer un programa d'escacs. Jo us he de deixar...
Sí, Marc, és increïble.
Jo faré una altra partida, perquè jo n'hi vaig fer una i vaig perdre estrepitosament i vaig deixar de jugar. Però...
Defensa-li. Al principi li has de defensar.
Josep Maria, bé. Moltes gràcies per haver estat avui aquí a Mossega la Poma a explicar aquest cas. Et vaig sentir a escoltar el d'això al Clubhouse i va fer molt... Bueno, volia que vinguessis. Moltes gràcies. També fa el Toni
dijous,
Bomba de Fum.
Dijous, dijous hi tornem, eh? Fem una mica de publicitat.
A quina hora més o menys?
Dos quarts de vuit, a les vuit, mitja hora, ens trobem amb els fixes, som amb el Marc Argemí i el Miquel Pellicer, dos periodistes, periodista de dades, i el Marc Argemí, un expert en comunicació, havia estat amb el Barça, està amb una agència, i parlem doncs, de tecnologia, comunicació, una mica l'actualitat de la setmana, el que hem vist, el que ens ha agradat, algun llibre, i el que no també.
A més, el format està molt bé, mitja hora més o menys on exposeu allò que voleu parlar,
I tothom parla després.
Sí, i després deixa un temps de preguntes, comentaris, molt ben portat. Josep Maria, Toni, moltes gràcies als dos, us acomiado i anem cap a la
part de contacte.
Vinga, adeu-siau.
Una abraçada, Josep Maria.
Adeu, gràcies.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs ja estem a l'apartat de contacte, avui seré breu. Una bona i una de dolenta. La bona és que no podria ser d'altra manera. Tenim un nou mecenes a la xeta.
Hombre!
En Pere Fiblà. Moltes gràcies, Pere, per fer-te mecenes recurrent via la xeta. Marc, escolta'm, això està donant fruits, aquest camí cap al 100?
Sí, brutal. Mm-hmm.
Ja estem superant els 80. O sigui que molt bé, moltes gràcies a tots els... Sí, perquè l'alternativa a fer-te mecenes, que es pot fer a les dues coses, és comprar Amazon via el nostre enllaç d'afiliats que trobaràs a la pàgina web de Mossega la Poma. Però, tios, què us està passant aquest mes de març? Que ningú compra res? Esteu estalviant per si ja s'acaba el confinament o què? No, aquest mes de març és brutal. O sigui, la gent no ha comprat pràcticament res. Normalment això passa al gener, no era la cuesta de enero, això? Hòstia, doncs al març no... Vinga, va, doncs anem per notícies. Avancem, perquè és que avui tenim moltíssimes propostes mosseguis, entre elles una del Ludo, amb l'article de Wire, que m'ha agradat molt.
És que és el Neil Stephenson, qualsevol cosa que ha escrit a l'Stephenson s'ha de llegir. Però aquest està superbé.
Sí, per cert, bueno, després hi tornem. Però no és gairebé un llibre, és un llibre petit, l'article de Wire.
Exacte, és un...
És un llibre petit, sí, però és que està molt currat. O sigui, feia molt de temps que no llegia... O sigui, quin luxe poder llegir un article d'aquestes característiques. Vull dir que són pàgines i pàgines. Bueno, anem ràpidament per la segona notícia. No sé si teniu alguna més, a part que l'iPad a l'iMac Pro es deixa de fer, d'Apple...
L'iMac o el Mac Pro?
No, a l'iMac Pro.
A l'iMac Pro, bé, però això estava clar. Era un experiment.
Té sentit.
Direcció.
Si fos el Mac Pro seria per preocupar-se. No podria comprar Pro... les rodes de sub 800 euros.
Clar, l'iMac Pro va sortir en aquell impàs entre que l'antic Mac Pro no s'havia actualitzat i no agradava i el nou Mac Pro encara no s'havia acabat de dissenyar. En aquell interval, per la gent, diguéssim, pro, professional del vídeo i de la imatge, va sortir aquest iMac Pro que no estava pas malament, però que ara no
quan va sortir possible. No, però s'havia quedat amb un hardware...
Bueno, perquè al final penso una cosa, és un iMac que porta processadors Intel i al final...
Doncs sabeu que jo estic amb ganes de fer un canvi i tinc dos solucions. O sigui, jo ara aquest any...
Has d'esperar... Més a finals
d'any... Tomàs, què vols dir un canvi? Un canvi de plataforma?
Un canvi de vida. No. És un canvi de vida. Se'n vol anar a viure...
Pensava que t'anaves a passar...
Se'n vol anar a viure a Borredà, enmig de la muntanya,
i
tindrà cabres i vendrà iogurt.
No, això, no dic això. Dic un canvi de vida...
O formatges.
No, estem exagerant. No, tampoc. El que volia fer era dir que jo tinc un MacBook Pro, que sempre el tinc tancat, connectat amb una pantalla, i crec que amb el creixement d'iPadOS i tot això, em puc permetre el luxe de tenir un iMac o un Mac Mini connectat a la pantalla com a estació de treball habitual i quan surti fora amb el trackpad i l'iPad, saps?
A veure, Mac Mini jo el M1 que... d'aquests.
Perquè és cuidado que l'utilitzo que falla... molt poc en mobilitat. L'utilitzo zero en mobilitat.
A l'M1 i el Bluetooth no es porten bé, eh? O sigui, que cuidado. Pues no ho sé, però... Hi ha bastanta gent que està reportant que el Bluetooth...
En general, el Bluetooth és una merda.
No acaba d'anar bé.
En general, el Bluetooth és una merda i falla.
Sí, en general, el Bluetooth és una font d'errors molt gran.
Vas amb els AirPods o amb qualsevol tipus d'auriculars. Canvies d'habitació, canvia la geometria de l'habitació i de cop i volta hi ha... aquí coses. No... És una tecnologia bastant imperfecta. En qualsevol cas, a veure, jo te puc explicar que tinc l'iPad Pro al darrer, tinc el darrer, amb el teclat aquest super molongui. El teclat aquest super molongui.
El teclat que val més que
un iPad.
Jo
no necessito un iPad.
No, però jo tinc, jo tinc aquest. I amb aquest teclat, sí. i aquest trackpad, realment el sistema operatiu és funcional. Una altra banda és que dic, no editis vídeo, no editis àudio, no perquè el processador no et doni que dona, sinó perquè jo no he trobat encara aplicacions que em vagin com Final Cut o com en Band Logic. Però el Word, però el que és Marc, Word, el que és Gmail, per exemple, el Gmail que el faig servir via web, funciona igual.
El treball ofimàtic, que és pel que jo penso que necessito això per moure'm, ¿vale? Perquè no editaré vídeo amb mobilitat ni àudio, no és l'objectiu. ¿Vale? Puc substituir el MacBook Pro per
el tema és...
Però no cal que sigui
sí, però ha de ser l'iPad gros perquè és el que té una pantalla amb la que pots treballar, perquè amb una pantalla de 9 polzades o de 10 polzades tampoc pots fer coses. Amb una pantalla de 13 polzades...
Però
sí.
Per prendre notes en una reunió o
sí,
coses així...
Sí, exacte, depèn del que... Però jo el que dic allò, te'n vas 3 dies a un congrés o te'n vas 3 dies a fer un viatge de feina d'allò, un iPad
sí,
Pro...
Sí, aleshores has de treballar amb fulls Excel... Sí,
un iPad Pro
més,
dels grossos no. Te'l pots endur. Els petits jo ho trobo limitat. Jo trobo
sí, és més per vídeo domèstic. Per veure vídeo, per consumir consum
sí,
jocs.
Per jocs i...
vale, he vist...
Però tan petit...
Vale, no, només... sembla que el dia 23 de març, aquest mes, jo crec que serà més endavant, no ho sé, però aquí als voltants hi ha un nou event esdeveniment.
I sortirà el nou iMac.
Que per fi surten les AirTags.
Sí, sembla que... Aviam ja... Jo ja no faig tuits dels AirTags perquè dic...
No,
que...
els
ja arriben per, mai, no arriben mai. No pot ser.
Hi ha també un rumor d'un nou Apple TV que fa més d'un any que el tenien per allà i ara es veu que el presenta.
Bueno, jo...
Menys mal. Bueno, deien que anava a ser després de l'estiu, no sé. Han tornat a dir que era ara? Bueno.
Deixeu-vos estar. Vale, el doncs, que està claríssim és que, a veure, ja ho ha dit Apple, que es donaven 2 anys per agafar i substituir la gamma. El que sí que han dit és que a l'iMac Pro el deixen de fer, a l'iPad Pro, dic, perdó, el Mac Pro és el que deixen de fer, que només aguantarà mentre hi hagi existències. Ah, és a l'iMac, no és al MacBook, no és al Mac, és a l'iMac Pro.
No, a l'iMac Pro.
Però igualment tard o d'hora ho han de canviar tot perquè han de
el que sí que diuen és que el
Pro de 16 que passarà a un de 14
que és possible que treguin la Touch Bar, cosa que a mi em semblaria bé. Perquè no té l'èxit que ells esperaven.
No, a veure, jo la Touch Bar la tinc reorganitzada perquè hi hagi el botó de canviar el brillo del teclat, que és el que no m'importa, perquè sense volguem la mà esquerra vaig tocant aquest botó.
Sí, jo també de... passa. Jo quan estic amb l'Xcode, cada 2x3 li dono el play amb el dia.
Doncs no. jo he agafat en comptes de tindre la barreta de xocolata, la Touch Bar, segons l'aplicació, sinó dir fixa, i aquí tinc el canvi de brillo del teclat que bueno, me l'ha rempantifla molt i ja està. Perquè...
Només va bé per veure els emojis, això sí que es veu molt bé.
Vaig estar recuperant una exllibreria d'Aperture antiga,
sí, ho vas explicar...
una mica a muntar el nou...
Això hauries de fer un minuts mosseguis, Tomàs, només explicant l'odissea aquesta.
Sí, perquè aquest nano venia de Yosemite. I que no havia actualitzat des de Yosemite, no es podia, perquè era un
drama,
Mac Mini.
Tio,
va passar d'un Mac Mini antic a un Mac Mini amb M1, ¿vale? I no és tan difícil, ja ho explicaré, però bé, si no faig un tutorial, però algú s'hi troba, que m'enviï un correu o que digui alguna cosa al grup de Telegram o per Twitter, i jo li contesto, no hi ha cap problema. El que sí que us puc certificar és la rapidesa. Va molt ràpid un Mac Mini amb M1.
El què?
En encendre's, en processar, en navegar...
Ma germana té el
MacBook Air,
el petit, el de 8 gigas, i va com un canó. I va com un canó.
Sí,
l'única cosa que vaig trobar lent, en canvi, va ser li vaig muntar el MAMP, perquè volia fer proves amb el WordPress i clar, com que va a través de Rosetta i d'això, allò se acaba allò que viene de bonança fins bonança. Que no... un cop ja el va recompilar tot i tot allò, llavors ja va començar a tirar i anava alegre, però muntar-ho tot li va costar.
És a la primera, però després quan el
ja està, perquè s'ha fet el Justin-Time Compile ja s'ha endreçat.
Bueno, va, deixeu-me que canviem de terç, deixem Apple, que és que de veritat és que portàvem molts dies que no parlàvem d'Apple.
Una cosa d'Apple.
Setmanes i setmanes i setmanes.
Això també ho va enviar en Ganyet. Va enviar una gràfica que marcava els ingressos d'Apple només per a AirPods. Era al·lucinant. O sigui, era com quatre vegades més que Twitter d'ingressos, gairebé com Uber, la meitat del que guanya Tesla, només amb AirPods. Dius, és absurd.
És absurd. Home, si cada dos anys te'ls has de comprar nous.
Tot i que jo vaig notar molta... O sigui, a mi els AirPods de primera generació se'm van degradar la bateria molt ràpidament i encara els tinc, els tinc aquí.
A mi m'han durat 3 anys.
Els tinc aquí. I aquests AirPods encara els utilitzo de tant en tant quan no necessito... com es diu això? No necessito cancel·lació de so. ¿Vale? En canvi... amb aquests AirPods Pro està en una funda negra, us els ensenyo a vosaltres.
Tens els Pro,
ja porten més, ja tinc amb ells més temps que no pas vaig tenir aquests, vaig pràcticament el doble. I la bateria està més o menys com el primer dia i dura molt. No han tingut la degradació dels AirPods normals, que ho sapigueu. Els Pro han aguantat molt, molt millor.
Els que tingueu els AirPods que ja no funcionen, si un dia us passeu per l'Apple Store, sisplau, pues els hi doneu i ells els intenten, o bueno, ells diuen que els reciclen bé. És a dir, que no...
Però no donen res a canvi, eh?
No donen res a canvi, però fan servir el robotet aquell i com a mínim els intenten reciclar bé.
Vale, l'altra notícia ràpida, perquè tenim, ja dic, avui un munt de propostes i m'agradaria que algunes són per comentar i no vull deixar-les perdre. La segona notícia, que el diem així molt ràpid, l'hem anunciat en el titular, bueno, el resum inicial, és que s'ha descobert un problema amb Microsoft.
Xungo.
Un
problema xungo.
Xungo, sí.
Sí, un problema xungo. Afecta no a la versió cloud d'Exchange, que és l'Exchange Online, que moltes empreses tenen a l'Office 365, que ja porta dins a l'Exchange Online. És a dir, que la gent que té llicències de correu, d'Office, de client de correu o de servidor de correu Exchange embedides dintre d'Office 365 al núvol, no es veuen afectades. Però,
menos mal, perquè si no, a l'alcance...
Sí, però hi ha moltes empreses, moltes, moltíssimes, ¿vale? Sobretot empreses grans que necessiten controlar la seguretat o que pensen que tenint una versió de software en els seus propis servidors poden controlar millor la seguretat.
Els bancs, poder?
Pugui ser així. No, molts organismes públics americans.
Governamentals.
Per exemple. Que tenen instal·lat en local, en els seus data centers, Exchange Server. ¿Vale? I aquesta vulnerabilitat o aquest problema de hacking afecta des de l'Exchange Server 2013 fins al 2019, que és l'última versió. Vull dir que hi ha tota la corrua de 2010, 2013, 2016 i 2019, o sigui, tota la corrua de versions. I fins avui detectat l'afectació és a més de 60.000 empreses.
És brutal.
Poca broma, eh?
És brutal.
Poca broma. I encara no saben, encara no poden explicar exactament a què els hi ha pogut donar peu o pas aquesta vulnerabilitat. No saben encara si han pogut llegir o no el correu, però el que han pogut fer és saltar del servidor de correu a altres servidors. I això és bestial. I estem parlant amb una empresa que jo sé que dedica molts diners i molts esforços a controlar els bugs i a controlar la seguretat com és Microsoft. Li podem criticar altres coses, però això ho fa bé. Vull dir que no se n'escapa ni una, eh? Ni una.
És terrible. És terrible.
Era
un atac de hackers xinesos, he sentit?
Sí, és xinesos. És una empresa que està... Bueno, és una empresa de hacker que teòricament està, diguéssim, finançada pel govern xinès.
Microsoft
ja ha publicat els pagats.
Presumptament.
Microsoft ja ha publicat els pagats. Hi ha una pàgina on explica com detectar-ho i tal. El que encara està per publicar, perquè per això no es coneix
l'afectació. Pots executar un fitxeret, real, no? He sentit?
Hi ha moltes coses a mirar. Si teniu una versió no de client, sinó de servidor d'Exchange, us posarem l'enllaç en aquesta nota de Microsoft, que és molt llarga i explica diverses coses. Explica com detectar, però encara, i com netejar, però no la remediació. La remediació és poder garantir o explicar-te on has de mirar d'allò que hagi pogut ser afectat. Vale? Vull dir que això és més complex i encara no està publicat. Vale, nois, doncs anem cap a les propostes.
Una cosa, Tomàs, hi ha una cosa amb això. És una d'aquestes cada setmana. Cada setmana,
sí,
o sigui...
Sí.
És allò, dius, ara fa un temps ens andàvem tot cap al núvol. I ara ens n'hem donat compte que, escolta, que el núvol és que ens el peten cada dos per tres.
Però ara no han petat el núvol, han petat la versió on-premise de l'Exchange.
Però allò és tot, en els servidors, tots en els núvols, tot, per tot arreu peten tot. El que necessitem és coloms missatgers.
Un NAS. Coloms missatgers i un NAS que quan marxes de casa et desconnectes d'internet.
La vulnerabilitat de software hi és igual que siguin versions de núvol, que versions on-premise i tal. Una altra cosa és la seguretat d'accés físic als CPDs, als centres de dades. Em costaria molt pensar que una empresa catalana comuna té una seguretat sobre el seu CPD més gran que pugui tenir Google o
totalment,
Amazon
totalment.
O Microsoft. ¿Vale? Segur. I no només seguretat, sinó redundància i altres moltes més. I disseny, resiliència per disseny.
Però quan et trobes que estan petant, que tens una cosa com un servidor on-premise Exchange o la de SolarWinds, que era, ja ho sabem, era culpa del becari, culpa del becari, no passa res. Però, és a dir, al final és dir, un sistema com
això,
Exchange, que sempre estan amb aquestes funcionalitats xorres i aquests canvis de d'això...
No et pensis...
De fet, hem parlat molt de Microsoft.
I en canvi de seguretat...
Sí, perquè Exchange... Nosaltres veiem Exchange com un gestor de correu, un servidor de correu, però els servidors de correu fan moltes coses, s'integren en molts sistemes i és molt, molt complexa. Jo et dic una cosa. Fa uns anys el hacking, aquest tipus de hacking, de provar vulnerabilitats, era un joc bastant innocent. ¿Vale? Però ja fa anys que això no és així. És un negoci que mou milions de dòlars, milers de milions de dòlars.
De fet, aquests ja no són hackers, no? Són crackers, no?
Penseu que per això el Marc té raó. Hòstia, una notícia cada setmana, i més que no sabem, perquè es guanyen molts diners fent això, saps?
I ahir precisament Apple també va treure actualitzacions pràcticament per tots els sistemes.
Sí, que no sabem per què, però...
Actualitzacions generals de seguretat.
Hi havia una vulnerabilitat... No, sí, però hi havia una vulnerabilitat de Safari important. Em sembla que també, no ho he corroborat encara, però em sembla que també deuen tapar l'últim jailbreak. O sigui que és constant, sí. I no s'escapa cap, eh?
No. Bueno, estigueu al loro. L'important és que si feu servir sistemes o serveis, feu les actualitzacions, sisplau, a l'última versió. ¿Vale? Anem a propostes.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Hòstia, aquesta que us porto és del Ciner i el Marc no és música heavy ni res de tot això, però li farà gràcia al Marc, eh? Diu, humor, els heu de seguir a Twitter el senyor Pist Posto, el senyor Posto, és el senyor de Postureig.
Senyor Posto.
Senyor Posto. Senyor, com diuen a Ponent. Senyor, no senyor, sinó senyor. Fa humor de Ponent, crea memes i recauda milers d'euros per causes solidàries. El podeu trobar a Twitter. Li van tancar la, el compte, ara s'ha obert un altre.
Com s'escriu això, va? Com s'escriu això?
Teniu l'enllaç, a...
Que el Ludo no té el, el guió, Tomàs. Entérate.
Que s'espanya que ho publiquem demà. Es diu Posto de Lleida. De Lleida. Posto de Lleida. Posto de Lleida.
Senyor, senyor Posto de Lleida.
Sí. Ja vale, més. Joan Betbessé ens parla de música i jocs. En aquest cas, sí. Una mica de rock and roll en forma de joc és Queen Rock Tour a l'App Store. Això és pels nens, també per jugar amb els nens. Queen Rock Tour a l'App Store. A l'Òscar ens va sorprendre la comunitat Mosegui enviant-nos aquest suggeriment d'un router, al loro, un router 3 Mesh de Wi-Fi 6, que és dels, de les últimes versions de routing, de router, de la casa Honor, Honor, a Mac.
És xinesa, aquesta marca?
Jo no la coneixia, però tenen molts models de router.
Fan,
i ja
fan mòbils, també, no?
A mi
sí, van mòbils i altres dispositius. Sí, doncs el loro. Un router Mesh Wi-Fi 6 per 22,90 €. Que per molt... O sigui, jo no sé si serà molt bo, segur que té la, la tecnologia, però és que val... O sigui, val, val tant com els routers cutres que et posen les companyies.
I
segur
te'n
que
pots comprar dos i fas el Mesh.
Molt millor... A,
la és que te'n compres
pagar,
dos.
No ho deus pagar amb un, no deus pagar amb un software espia, no? Que hi deu haver anat dins, amb aquests preus.
No ho sé. No ho sé. Jo tinc routers Asus i, bueno, no són xinesos, però a vegades...
Però tens el model aquest, tens el router, de, el router de la companyia i un router a darrere, no?
Sí, però a mi em va costar 400 pavos, 22, Tinc...
Home, perquè té més antenes que l'hòstia.
Jo tinc un de 100 euros.
Ja està preparat, el meu està preparat per domòtica. Com a tu la domòtica no t'agrada.
La domòtica és mentida.
A mi la domòtica no m'interfereix amb el... Exacte, i a mi la domòtica no m'interfereix amb el porno. Vull dir, tu tens màxima velocitat de porno i tota la, tota l'IoT funcionant a casa.
Fantàstic.
L'internet of shit...
Internet of shit, ara ho has dit.
Bueno, vale. El Jordi, xarxes socials. Fa un parell de programes, parlàveu de YouTube i de xarxes socials. Per si ho voleu, si voleu donar un cop d'ull, dues xarxes que funcionen en blockchain. Correcte. Utilitzant tokens propis que intenten ser alternativa a les actuals. Una d'elles és Flixo, que aspira a fer la competència a YouTube pagant directament al creador a través de la seva criptomoneda o token. I estan començant a aconseguir continguts interessants, per exemple, a Amèrica Llatina. I l'altra és Dent Social. És una xarxa organitzada per Layers, Shoplux, que està basat en Dragon Chain, per això el nom, on, a través d'un sistema de tokens, pots donar suport a les publicacions i rebre tokens pel que publiques i participes. Bueno, està bé.
Això el Raül ho explicaria més bé, però cuidado amb comprar tokens por ahí, que no seria el primer que fa una història d'aquestes de tokens, tothom en compra, hi ha una porta trasera por ahí i se'ls emporta tots. Els ven i se'ls emporta tots. O sigui que, ojo, no totes les criptomonedes són bones.
Sí, continuem una mica amb aquest món de les criptomonedes. En aquest cas és una pregunta... És que la gent ens cola preguntes com si fossin propostes. Molt malament.
Muy
molt
mal.
Malament.
Preguntes, i el bot se les traga.
Preguntes a la comunitat Mosegui a Telegram.
Hem no de cal fer una poseu... partida d'un pressupost per posar intel·ligència artificial al Mosegui Bot i que detecti això.
Tinc idees per Mosegui Bot. Un dia que tinguis estona, sé que vas molt liat, jo també, però un dia que tinguis ganes, tinc un parell d'idees.
Saps què em passa? Fa dues setmanes que els diumenges em poso a posar alguna feature nova, però no l'acabo. Se m'acaba el dia i...
Et dono
una pista. Quan torno a llegir el codi el diumenge que ve ja no me'n recordo.
Ja
no l'entenc.
Et dono una pista. Si vols personalitzar encara més o fer més gracioses les respostes, intenta analitzar alguna paraula clau dintre de la proposta. For instance, llibre. Vale?
Com?
Llibre.
Ah, sí.
Per exemple.
El que passa és que això dona... Sí, el tinc alguna coseta així amb Netflix i tal.
Sí, perquè vols dir moltes sí. gràcies, però ja te l'has llegit.
Sí, exacte, coses així. Sí. El que passa que té falsos positius grossos, això, però...
Sí, ja ho sé.
De fet, si proveu Netflix o Disney Plus, em sembla que fa alguna coseta.
Bé, això, en Joan Betbescens pregunta, ja que fa dies que parleu de les criptomonedes, etc, podríeu treure el tema de CryptoArt i NFT? Gent que segueixo fa temps van parlant del tema i d'altres van parlant treballs, van penjant treballs amb 3D, 2D, CG, i darrerament s'ha tornat molt viral. Pues Joan Betbescens, que ara vaig eliminar aquesta proposta de les propostes, que no ho és, no tinc ni idea de lo que m'estàs dient.
Jo sí
dient.
Que ho sé.
I si s'ha fet viral,
jo sí que ho sé. O sigui, hi ha gent que estan fent coses com dir, jo faig una obra d'art, però és escassa. Està en el blockchain, està en un blockchain, i llavors és, jo tinc una obra d'art i te la dono a tu, i quan te la dono a tu ja la deixo de tenir jo. I a mi em sembla idiòtic, però jo no tinc puta idea. O sigui, però, o sigui, si jo sóc d'aquells que quan vaig veure allò del Tàpies, que deia piano atravessat per una viga de tren, i era un piano atravessat per una viga de tren, i allò això és una obra d'art, jo no ho vaig entendre, dic, aquí ens estan prenent el tèpel. Llavors, hi ha una part d'art modern, fantàstic,
no
que
és... No comprens l'art.
No, a veure, l'art és una cosa meravellosa.
No, saps, no valores.
Una cosa, es veu que els pintors impressionistes francesos, que són els que ens van ensenyar a observar la llum, i actualment, diguéssim, tota la cultura popular, la televisió, el còmic, tot,
bueno,
està
Marc,
saturat de la manera aquesta de veure l'impressió.
El Renaixement, bueno, ja hi havia,
no, però
un altre tractament de la llum.
Sí, evidentment, comença amb Leonardo. Comença amb Leonardo i amb els difuminats. Però la mirada aquesta impressionista, els primers quals se n'enfotien, sí, i deien que era una puta merda de tot. O sigui, jo entenc que puc ser totalment ignorant. Però a mi les coses que fan Tàpies en concret em sembla una xorrada soberbia, i el CryptoArt
i
em sembla una xorrada de collons. Sí. Però jo no en sé. Per tant, igual és el millor del món, i compreu-vos en un.
Vale, tanquem capítol cunyat de bar. Vale, seguim.
Tu, cunyat d'una acció.
Seguim. L'Agustí Branyes ens diu, hòstia, cinquena revolució industrial. Encara no hem començat a digerir la quarta i ja parlen de la cinquena. Pues, doncs, bueno, l'Agustí ens reenvia cap a un article que, de fet, és molt interessant, que s'ha publicat a metadata.cat, no, desconeixia aquesta web i està força bé, que parla sobre com les màquines prendran decisions de forma autònoma, ¿vale? No només amb el que són els cotxes autònoms, que ara coneixem, sinó des d'altres punts de vista, i és molt
a veure,
interessant.
Em permeteu un momentet?
Ja ho fan, vas a comprar...
Digues.
Aquesta setmana, precisament, he estat revisant, he estat fent de reviewer d'aquestes revistes peer reviewed, he estat fent de peer reviewer d'un article, de fet de dos articles, que precisament el que feien era un survey, una anàlisi de l'estat de l'art, de com s'està intentant incorporar els mecanismes de decisió ètica a dintre d'algoritmes d'intel·ligència artificial o altre tipus de tecnologia, no necessàriament intel·ligència artificial, sinó sistemes experts o altre tipus de coses. I el meu anàlisi, i m'ha sigut molt decepcionant veure l'estat de l'art, perquè el problema que hi ha és que s'està intentant mirar les teories ètiques que hi ha, doncs les basades en les conseqüències, les basades en les deontològiques i tal, i s'intenta agafar i fotre algoritmes que segueixin això, però el problema que queda clar és que qualsevol decisió ètica depèn d'un sistema de valors, i els sistemes de valors són mutables, muten, varien, és a dir, els humans el que fem és, estem en un sistema de feedback, nosaltres tenim uns valors, quan aquests valors no funcionen...
Perdona, Marc, no només varien, sinó que els valors d'aquí no són els valors
de l'altra
banda del Mediterrani.
Varien amb la localització, però en deixant fixa una microcomunitat, els valors canvien. Per què? Perquè nosaltres prenem unes decisions que podem aplicar teories i raonaments ètics, el que vulguis, i fer-los formals i tot, però a partir d'un sistema de valors, a mesura que anem veient com aquestes decisions impacten en el nostre entorn, decidim si el que hi ha ens agrada o no i canvien els nostres valors. I en canvi, quan nosaltres construïm algoritmes que foten aquest tipus de coses i només es para atenció, diguéssim, en les teories ètiques i no es para atenció, diguéssim, en els elements de teoria de jocs que hi ha aquí implicats o els valors o els biaixos conscients i inconscients, és a dir, em sembla tot tant a les beceroles i tan amateur i tan, diguéssim, d'enginyers jugant a fer ètica que i us dic jo que jo sóc enginyer i porto molts anys amb el tema de l'ètica i estic començant a rascar la superfície del tema. Llavors em sembla tant d'enginyers jugant a fer ètica que no en tenen fava de tot. El que hi ha a l'estat de l'art actual a nivell de recerca que, és a dir, facepalm, molt de facepalm.
Ja. Bueno, va, canviem de terci. Per cert, aprofito... ara ja anem a la segona part de les propostes, eh? Ja anem... no sé qui va dir l'altre dia que el meu àudio no s'escoltava bé. Crec que he afinat una mica millor a l'àudio. Sí. Continuo pensant que igual hi ha una mica de reverberació, encara és una mica fort, però diria que ara no, m'allunyo o m'apropo...
Ara sones millor. Abans sonaves així com una mica sí, com a Bud Spencer.
Bueno,
doncs una cosa, perdoneu-me una cosa, i quan estava parlant abans això de l'ètica i dels algoritmes que decideixin tot això, penseu que durant la Guerra Freda es va tindre que començar a treballar amb el tema de la teoria de jocs, perquè precisament ja després de segles i mil·lennis de teories ètiques ens pensàvem que sabíem com la gent prenia decisions ètiques racionals i no en sabíem. I precisament es va tindre que desenvolupar la teoria de jocs perquè es van veure que, clar, havies de poder predir què collons fotrien els russos amb coses com la crisi dels míssils cubans i tot això, i el problema que teníem a sobre de la taula era que les teories ètiques i les teories de decisió i les teories de la racionalitat eren incapaces de predir les formes de decidir dels humans. I en canvi coses com, per exemple, els mafiosos tenien molt més clar. I per tant, és dir,
quan s'intenta, Marc,
és a dir,
jo...
no podem construir un sistema automàtic per fer una cosa que nosaltres no sabem fer. Si no, arribem al tema del 42, dius, construir és el del Douglas Adams i l'autostopista galàctic, és per què fa gràcia el gag aquest del 42. Construïm una màquina que ens digui quin és el sentit de la vida i de la vida i totes les coses a l'univers. Et dona la resposta 42, què és el que passa? Tu no saps fer-ho, la màquina et dona una resposta, no ets capaç d'apreciar la resposta o saber si la resposta té algun tipus de sentit. Amb la qual cosa, és dir, si no sabem prendre decisions ètiques correctament, què collons han de fotre les màquines? Apa, cagar tothom, home.
Tornem a la gran conclusió del Marc, que no hi ha ni russos, o sigui, no hi ha ni soviètics, ni americans, ni mafiosos.
Gilipolles.
Gilipolles. Vale. Doncs,
Ei, però almenys hem aconseguit no matar-nos entre nosaltres, hem aconseguit no matar-nos a bomba atòmica.
Tot
hora. De moment, escolta, que portem més de 70 anys amb bombes atòmiques pel món, gairebé 75 anys, 75 anys, no, amb bombes atòmiques pel món, i no ens hem extingit, no està malament, tu. Ei, un conguit,
sí, això fa pensar,
per tothom,
això fa pensar que...
No, encara no es poden dir conguitos.
No,
podem dir conguitos,
no, que són negres,
perquè
no.
Som tots gilipolles.
No.
Sí. Compte que... jo crec que al final el botó aquest vermell que tenia, el codi, aquests codis que tenia el Trump per fer, això no existeixen, això és una feina.
No, que era, això era per demanar una Pepsi.
Vinga, va. En Jordi diu, cables submarins. En el darrer cabalga el cometa, en Josep Ruano i en Gran Ludo fan esment del primer cable submarí entre Amèrica i Europa. Per ser un cabalga el cometa molt recomanable, sí, Marc?
Em va agradar, no sabia que era tan antic el primer
curt
cable.
Curt i intens va ser.
Sí,
diu, si algú té interès en aquest tema, us recomano una narració breu de Stefan Zweig, un dels millors narradors europeus del segle XX. Té molts llibres i molts audiollibres, o sigui, us podeu trobar moltes plataformes a l'Stefan Zweig. Diu, recollint en el llibre Moments estel·lars de la humanitat, editat en català per Quaderns Crema i traduït magníficament per la Maria Pous. La narració porta per títol La primera paraula a través de l'oceà i explica de manera literària aquesta proesa. El llibre recull altres moments estel·lars de la història de la humanitat, tots recomanables, des de la composició del Messies de Handel fins l'arribada al Pol Sud. Molt bona recomanació d'en Jordi. començant per el cavalga el cometa.
Moltes gràcies. De fet, gràcies, bueno. Jordi, perquè arrel de la proposta jo em vaig escoltar el podcast.
Escolta, jo tinc una proposta. Jo tinc una proposta. Tinc una proposta, no està evidentment, aquesta no l'he posat en el d'allò, però és una, són dues novel·les, una de les, del Neil Stephenson, amb una senyora, no me'n recordo el nom de la senyora, i la segona és la segona part feta només per la senyora. La primera es diu The Rise and Fall of Dodo, que el Dodo és, veu que era un ànec que està extingit, eh? I la segona és Master of the Rebels. Master of the Rebels, que és el mestre que es dedica a organitzar les produccions de teatre en l'època de Shakespeare. Aquestes dues novel·les bàsicament són dues novel·les. Una és de Nostre Senyor Neil Stephenson, que s'ha de llegir tot el que ell escriu, però és interessant perquè va, ho té tot. O sigui, té bruixes, ciència-ficció...
Un moment, Marc. Lamento no poder-ho fer d'una altra manera, però vaig imposar-te un càstig.
Un càstig.
Tinc un problema. Quan estem fent àudio i vídeo, ja sigui amb Teams o ja sigui amb Riverside, com és ara, i intento escriure a correcuita
la teva proposta, jo t'envio,
tranquil. Notes, el Notes es ralentitza i triga mig minut entre
lletra i lletra. Jo t'envio, Tomàs, no ho apuntis, jo t'envio. Però només és això, tingues en compte.
El Nouts ens espia.
Són llibres que van, tenen bruixes, tenen ciència-ficció i viatges en el temps. Ja ho tens tot, no necessites res més.
Tales of the Loop.
Ja està, o sigui, bruixes, ciència-ficció, viatges en el temps. Brutal. Vikingos, de tot.
Todo lo que li agrada al d'això. Vale. Al Marc. Tornem als cables submarins, perquè tenia una cadena de propostes en relació a això. Després d'aquesta d'en Jordi, en Redurdín va dir més cables submarins. Per completar la proposta anterior, la d'en Jordi, hi ha un altre llibre que parla del tema de primers cables submarins, que és aquest de l'Arthur C. Clarke, que es diu El mundo es uno. Ell ho ha traduït així i a mi no em sona molt bé la traducció, perquè la traducció, el nom en anglès és How the World Was Won, o sigui, com es va guanyar el món, com vam guanyar el món, no? que crec que és la traducció adequada. I acabem amb això que dèiem al principi, Marc, amb aquest suggeriment que feies tu inicialment d'aquest article de Wire, quan jo he dit article de Wire, la revista electrònica, sobre la història de FLAC. FLAC és Fiber Optic Link Around the Globe. ¿Vale? Seria la traducció de FLAG. Si vols explicar una mica, la veritat és que em va sorprendre. És molt bo,
perquè bàsicament el que va fer el Neil Stephenson i el seu compà i algú amb qui anava l'home, t'estic posant en el chat els links dels dos llibres aquests. Llavors, el que fa el Neil Stephenson és que fa un viatge al voltant de tot el món per veure les estacions on arriben aquests cables, veure com els estan reparant, com els estan ampliant, com els estan fabricant, i llavors mira, i llavors va explicant això des de la història de la fabricació, com ho feien inicialment, els cables moderns, les substitucions tecnològiques, l'impacte socioeconòmic que hi ha.
I a més és un article que té molt humor, sí, explica sí. Que, no sé si era a Tailàndia o a Indonèsia, no recordo on era, diu, aquest és un país on només hi ha gent amb excavadores fent forats, no? No sé quin punt ho diu, i just fan forats perquè accedeixen en els pous, no? Exacte, es diu house... No,
manholes, home, manholes.
Manholes, són, sí, sembla que és Tailàndia o sí. Indonèsia.
I curiosament...
És un país on hi ha...
Però, curiosament, fixa't que això sembla que és un article de l'any 97... Crec que és un article de la revista Wired de l'any 97 i està parlant precisament que en aquell moment estan fotent cables submarins per tot arreu, per allà a Indonèsia, perquè on s'estan ficant els cables submarins. Fixeu-vos en els últims 20 anys el desenvolupament socioeconòmic que hi ha hagut a Indonèsia perquè tenen aquells cables. És molt significatiu que fa 20 anys estiguessin foradant tot Indonèsia i en canvi ves ara allà com s'ha desenvolupat. El creixement econòmic que hi ha hagut a aquella zona és acollonant.
Brutal. Va, ens queden tres, l'última del Magma. Les dues anteriors són una proposta de l'Oscar Apple que ens parla de backup per iOS. És un software propi de backup local per iOS o per iPadOS que es diu iMazing.
Molt antic, a més, clàssic.
Diu que ara cal aprofitar que hi ha una versió gratuïta del programa que només deixa fer backup però no restaurar. Està bé.
Que a més ha amenaçat que si això desapareix, se'n va d'Apple, l'Òscar.
Ja ho ha dit. Que ha desaparèixer? Perdó.
Aquest software.
Les còpies en local. Bueno, no el software aquest, sinó que puguis fer còpia en local de l'iPhone.
El loro, eh? O sigui, tu pots fer còpies... A veure, no deixa d'estar...
Còpies de seguretat.
Que és el sistema aquest, diguéssim, de cold storage d'Amazon Web Service. És a dir, és un servei on tu pots enviar teres de coses com a backup, ¿vale? A un cost irrisori, un cost molt baix, i sí que et cobren quan els has de recuperar. Però a veure, si has de recuperar la teva llibreria de fotos o has de recuperar la teva última feina, si has de pagar $20 o 20 euros en aquell moment, els pagaries o no els pagaries? A que sí?
Sí, si són 20.
Sí,
si
més
no
o menys,
són 200.
Té relació...
Que no
sigui... Sí, hi ha dos factors que ponderen el preu de recuperació. Si vols recuperar immediatament o et pots esperar 2, 3, 4 hores, és a dir, que ells trobin el moment, diguéssim, d'enganxar-li el disc, el network disc, perquè tu puguis obtenir la informació, i l'altre és el volum de dades que et baixis, que no és el mateix baixar-te un tera que baixar-te un
tera. Sí.
Aquests són els dos ponderables. I ara sí, bueno, acabem amb aquesta abans de la teva, Magma, que és un... Ui, aquest és boníssim, t'encantarà, Marc.
Digues.
T'agradarà molt. És de Carlos Tarlux i fa referència a Lego.
A Lego. Al Lego, sí, ho vaig veure. Brutal, sí. Brutal.
No, Lego, Lego.
M'encanta.
Diu, ahir vaig pensar que m'agradaria construir una maqueta de casa meva amb peces de Lego. I que estaria bé que existís un programa car per Lego. I, hòstia, existeix. Es diu LegoCAD, com no podria ser d'una altra manera. El programa permet dissenyar qualsevol objecte amb peces de Lego, al final pots treure un llistat de les peces que necessites
i fas la comanda i t'envien a casa.
Sí. Brutal.
Mare.
Però, escolta'm, no només per la casa, sinó que hi ha coses que tu tens, diguéssim, la forma, el disseny, perquè jo què sé, perquè són... aspectes que t'han impactat a la teva vida i és algo com molt personal i poder-ho construir amb Lego, o sigui que, clar, són coses grans que les pots fer petites i fer-les en format Lego, genial.
Clar, tu pensa que quan I hem fet coses com, per exemple, construir cotxes de mida real, serà que van fer un Bugatti Veyron, es fot amb aquesta eina, clar, necessites un plan. Necessites un plan.
Vale, molt bé, abans que facis bomba de fum, te'n vas ja? No vols introduir què es passarà la setmana vinent?
La setmana que ve, sí, la setmana que ve, molt ràpidament, jo no hi soc perquè...
Fot el camp, és un cabron.
Per què no?
Fot el camp, no puc dir o no puc dir o us hauria de matar, entens? No puc dir-vos-ho. Més val que no us ho digui, almenys no davant del micròfon. Tinc molta feina.
Tinc molta feina.
Sí, sóc molt dolent. Bueno, però vindrà la gent del grup de recerca de l'OPC que han agafat i han fotut el xip meteorològic a Mart. O sigui, que més guai, tio. O sigui, us parlant de spattering i coses d'aquestes.
Sí. El xip va dins d'un projecte més gran que és l'estació meteorològica que va amb el...
Exacte.
Amb el...
Era pel vent, no? Si no recordo.
Però es veu que és la tercera vegada.
No, vent, pressió i moltes més coses.
Ah, vale.
El que passa que el xip ha de ser un xip especial i aquesta gent ja porta molts anys treballant amb això, suposo, no? I ens explicaran l'última iteració, que és la que va.
El que seria interessant, sobretot, és això, és que expliquin com es col·labora amb algú com la NASA i tot aquest tipus d'experiència i el que fan, perquè és brutal.
Sí, és interessant.
És brutal. Em sap greu, jo no hi puc ser, però, i no us diré on seré, perquè si no us hauria de matar. Adéu.
Molt bé, i acabem amb en Magma.
Sí, ahir mentre estava fent el passeillo de la tarda, per aquí, pel poble, em va arribar una notificació d'Apple TV, no? Que hi havia no sé què, està disponible aquest divendres, i vaig veure el tràiler, al mig del bosc, amb 4G. I em va agradar molt el tràiler, la veritat, o sigui que si no teniu res
Cherry,
a veure aquest divendres...
Es diu Cherry, però de què va això del... És una història?
És una història una mica rara, no? Poder per això m'agrada a mi. D'un tio que ha de fer moltes coses diferents a la seva vida i hi ha un enllaç amb una noia que jo crec que el deu fer canviar o alguna cosa així, o sigui que... Almenys el tràiler a mi m'ha agradat, o sigui que si no teníeu res a veure el divendres i teniu Apple TV Plus, òbviament, doncs ja teniu plan.
Jo no tenia Apple TV Plus, però m'he subscrit per provar-ho un mes a l'Apple One, ¿vale? Que ara sí que torno a tenir Apple TV Plus. Vale, he vist aquesta setmana a Palmer, que és una pel·lícula que també està a Apple TV Plus, que és del, com es diu, del Timberland, el cantant, el que també és actor.
Vale.
I ell i l'història d'un nen, ell surt de la presó, passa 8 anys, és un exfutbolista de la NFL. Per tant, bueno, no sé si és de la NFL o de les lligues universitàries. Juga a futbol americà i com qualsevol persona que juga li agrada el futbol americà és raro. Com el nostre
com el Raül.
Amic. Com sí. El Raül Larribas. I aleshores surt i té una... Bueno, i li passen una sèrie de coses amb un nen que té 7 o 8 anys, o 8 o 9. 8, sembla que és. I no vull llegir més per no fer spoilers. Però és molt xula, està molt bé aquesta pel·lícula.
Doncs ja que estàs a Apple TV Plus, et recomano també Defending Jacob, a mi em va agradar bastant.
El primer que vaig anar corrents a veure és que ja ha començat la segona temporada de All Mankind. Saps?
Sí.
Que a mi em va agradar molt la primera.
És una pel·lícula, la de Defending Jacob.
Sí, i això és una sèrie, la de
per
tota la humanitat. Que és una sèrie que em genera... m'agrada molt i hi ha moments que m'avorreixo molt perquè jo vull els moments de l'espai, de la lluna i d'aquestes coses...
I clar, i tot l'altre...
I tot l'altre... Però bueno...
És com jo amb la de Sirvant. Quan no surt el nen aquest creepy, és super avorrit.
Sí, l'història de la parella és exactament igual. Ara, quan el nen fa coses rares en plan Chucky, és quan et mola, no?
Sí.
Ja veu, ja
bueno,
veu.
Pues res... Ja estem,
molt bé,
no?
Nois, doncs espero que us hagi agradat el programa. A més, avui no ha estat tan accidentat com el darrer, que em vaig caure diverses vegades per... I
era per, això... pel disc dur o no? Perquè faltava espai o què? No ho podrem saber.
No ho sé, perquè teòricament no faltava espai.
Esborra el porro, Tomàs, ho hem dit molts cops.
No, sí que és veritat que últimament... Al tenir moltes coses de feina obertes, tinc Excel, tinc PowerPoint, tinc Words, tinc pestanyes fent dissenys, tinc programes de dibuix tècnic, bueno, de dibuix d'Amazon, d'Azure...
Per fer esquemes, aquest UML i tal. Vale.
Exacte. Doncs, hòstia, tinc com moltes coses. Ja pot ser que tingués un...
Perquè fer un comando Q abans del programa...
Ho faig, però m'he donat compte que, tot i que ara tanquem, o sigui, tanco l'aplicació, li dic sortir, i m'acaba quedant a sota el puntet que està activa, saps?
Si li dius sortir?
Si dic sortir, no,
penjat, no,
però si la tanco amb el botonet vermell em queda.
Ah, això és de tota la vida de Mac, home, Sí, això és de primer de Mac. Quan tanques depèn de l'aplicació, però per exemple el correu, no? Tanques el correu segueix.
Depèn de l'aplicació, tu has dit, depèn de l'aplicació.
Ho pots controlar com a developer, el developer pot dir no, si tanca la finestra...
Però abans em passava que quan tancava el botonet vermell, la boleta vermella, per entendre'ns, se'm tancava l'aplicació. I ara moltes aplicacions...
Ah, i el developer ho ha canviat.
Ja el cabrons dels developers ho han canviat.
Sí, som lo pitjor del món.
Som lo pitjor. Bueno, doncs això, amics, ens retrobem la setmana vinent amb un nou capítol, ja sabeu, amb la gent que va estar muntant els xips de l'estació meteorològica que ara estan donant voltes.
Hòstia, quin luxe.
Amb un carrito allà dalt a Mart.
Sí, que ara ha començat a moure's, no? Estava quieta i... No?
Bueno,
no
sé, va fer fa un parell... dos pasitos per l'ante, dos pasitos per l'ante, per provar que tot anava bé.
Sí.
I ara ja començarà a caminar, de veritat.
Sí. No, la veritat és que em sembla que hi ha una conta de Twitter que pots veure pràcticament live, no? El que grava o alguna així.
No ho estic seguint.
Jo tampoc, perquè és que estic fatal de temps últimament, però ho vaig veure en algun lloc.
Molt bé, senyors. Doncs ens retrobem la setmana vinent. Una abraçada a tothom.
Adéu.
Adéu. Ara estem gravant, no? Sí, no? Sí.
Sí, ara estem
gravant. Vale, doncs hauràs de fer el muntatge de l'última, que serà la teva.
Doncs res, jo torno us començar,
recomano... Torno a començar. Així jugaràs millor. Vale, i acabem amb l'última recomanació de Magma, que és una pel·lícula, una nova pel·li d'Apple TV+. Vinga. Vinga.